Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de Far a Far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Vinga, són les 8:34, les 3:34, si ens escolteu a la tarda. Ja tenim l'anàlisi d'actualitat d'avui. Aquí en Miquel Joan, molt bon dia.
Bon dia, com va?
Molt bé, i tu?
Bé, bé, aquí estic. Com et va això d'estar davant dels fogons?
Va bé, va bé. Estic còmode.
Sí, m'agrada. Molta rotació, tots heu de fer sobre bé a tot, així ningú és imprescindible.
Sí, de tot faig, això està clar.
Així m'agrada.
Molt bé, Miquel, a veure, què mos portes avui?
Bé, avui volia parlar d'això de Verifactu.
Verifactu, això tan temut.
Això de Verifactu, exacte. Sí, sí, perquè la notícia era que sistema Verifactu, ara explicarem què és, es havia d'implantar el dia 1 de gener del 26, i és a dir, el 1 de gener del 26 pas que han de ser impost de societats i també, aquí també autònoms i tots els que han de fer impost de societats i llavors també el dia 1 de juliol del 26 per els empresaris i els professionals, tots els que són bàsicament autònoms. I al final això s'ha ajornat un any. És a dir, en comptes del dia 1 de gener del 26 serà el 1 de gener del 27 i per el cas dels autònoms i professionals el dia 1 de juliol del 27.
Aquest ajornament per tranquil·litat de molta gent.
Sí, sí, entre altres coses, perquè això és que és una fruita madura quan està madura cau. El tema és que només, a veure que ho tinc per aquí, només un 8% de les petites mitjanes empreses i autònoms havien implantat aquest sistema, el sistema Verifactu. I, per tant, només un 8% a mitjans de novembre del 25 i un 15% estava en procés d'adaptació. És a dir, si ho sumam, 15 i 8 són 23, és a dir, ni una quarta part encara estava en condicions d'implantar aquest sistema que s'havia d'implantar just el mes que ve, pels que estaven obligats a fer impost de societats i el dia 1 de juliol pels que estaven obligats a fer impost IRPF. I bé, i això al final, però explicaré al revés. Us vaig explicar-ho al revés, a veure si s'entén millor. Perquè si començam pel tema tècnic serà una mica complicat.
Sí, és massa pronta per això.
Sí, però el que vull dir és fàcil. És a dir, s'està intentant fer un registre de vendes. De tot el que vens, de totes les vendes que fas, tenir-ho registrat. És a dir, s'està intentant evitar la doble comptabilitat, és a dir, la famosa caixa B. És a dir, s'està intentant evitar fer dues factures diferents, es fet d'esborrar vendes, mira, escolta, t'ho he fet en A, però avui en B, o fer tiquets paral·lels, o, el més important, manipular la comptabilitat a posteriori. És a dir, moltes vegades, és a dir, fem agarrufes, en definitiva. Moltes vegades, ara que estem en desembre, que ara s'acabarà l'any comptable el dia 31 de desembre, sempre agafes i guardes allí, no diré quantes, però 5, 10 números de factures que no són res, però els tens allí per si de cas has de fer alguna factura a darrera hora, n'has de modificar alguna altra, etcètera, etcètera, etcètera. Si al final, això és en definitiva per reduir el frau fiscal, no, uh-huh. No res altre. I clar, tot això d'aquí, llavors que obliguen a aplicar un determinat software, és a dir, un determinat programa que ha fet l'Agència Espanyola de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària. I es diu Verifactu, jo crec que li vam posar un nom més fàcil, però bé. I llavors, totes les altres empreses que desenvolupen programes i software i tal i qual, sempre han de recollir totes les condicions que posa aquest Verifactu creat per l'Agència Tributària. Aquesta és l'idea principal del Verifactu. I al final no té altra idea que reduir el frau fiscal. I això en què consisteix? Al final, el que interessa és que es crea un sistema íntegre, que hi hagi les característiques de conservació, que sigui fàcilment accessible, que sigui fàcilment llegible, el tema de la traçabilitat, des del moment en què s'origina la factura, i la inalterabilitat, que no es pugui manipular. És Sí, tot això d'aquí, el que aconseguim és un major control fiscal per part de l'agència tributària.
Diguem que l'agència tributària sap en tot moment el que està passant a l'empresa, no? Les factures que s'emiteixen, les que es cobren, tot això.
Efectivament, però inclús no només les factures, i les factures van correlatives. A veure, si t'equivoques amb una factura, la pots modificar, però has de demanar per modificar-la. Ja es complica molt. Potser et pots equivocar, també et pots equivocar, només faltaria. Però avui dia has de demanar a l'agència tributària, mira, que vull de modificar aquesta factura, que m'he equivocat. És a dir, ja es complica molt, i per tant intenta no equivocar-te.
Sobretot això, llavors, el que parlàvem d'autònoms i petites empreses, que potser no tenen un departament d'administració i ho fan ells mateixos.
Sí, però això d'aquí és un programa, al final. També la gent fa descrit al cel i, ostres, això com ho farem, com ho farem? Però bueno, però una empresa si ha de tenir clar és treballar i facturar. No només treballar, has de facturar, si no factures, malament.
Claro.
Per tant, si factures, és a dir, elimines tots els Words, els Excels i els PDFs i tot d'aquestes d'aquestes. M'explico. Vull dir, elimines aquests programes i en fas un altre que és que surt correlatiu, surt els números de la factura i totes les dades fiscals. I, a més, amb això la novetat és, això són les factures. Però llavors hi ha la factura simplificada. Què és la factura simplificada? És el tiquet de compra.
Ah, també afecta dir, aquí.
Exacte. I aquest és el principal problema que hi havia, és a dir, perquè en la factura, tant en la factura com en la factura simplificada o tiquet de compra, perquè quan tens el tiquet, per tot allò és una factura, hi ha de sortir un codi QR.
Clar.
Aquest és la garantia de la inalterabilitat de la facturació.
Que això passa, vas a dinar a un restaurant o vas a comprar-te unes sabates, aquell tiquet que et donen també està registrat.
Ah, efectivament, i he de tenir un codi QR. Però clar, jo pensava, a veure, però clar, i si et donen el codi QR, a tu per què et serveix el codi QR? Perquè, m'explicaré, amb una factura, tu tens la factura s'emet, es que l'emet, es que ven, per dir-ho així, l'empresa que ven, es NIF, s'adreça i tota la història, i llavors en la factura també dius en qui vens. I allà poses en el comprador, li poses el nom, el NIF i totes les històries. Sobretot nom i NIF. I això tens una factura. Això és el que diu una factura normal. I llavors hi ha la quantitat venuda, SIVA, important, SIVA i és total. Val?
Molt bé.
Clar, i llavors en el tiquet, de moment surt, el nom de l'establiment, el NIF, el que has comprat, i no et surt res del client. I et surt allí un codi QR. Però això, aquest tiquet no és deduïble per part del comprador. Ha de demanar factura. Però això no vol dir que en un futur el comprador pugui directament fer servir aquell tiquet i imputar-se'l com una compra seva.
Encara que no sigui nomenatiu.
Exacte, però ja tens tot l'altre. I com que la gent té totes les ventes, sap que una venda no pot ser desgravada dues vegades. M'entens? Perquè el codi QR és únic.
Clar, però
m'estic adelantant
sí.
en
em surt una pregunta.
Això encara no.
Vale.
No és possible, això. Però podrà ser.
I si s'ho pot desgravar una persona diferent a la que hagi pagat el tiquet, idò?
Sí, sempre i quan no s'ho desgravin dos.
Claro.
M'entens o no?
Sí.
Però clar, bueno, perquè sigui desgravable ha d'estar d'acord amb la llei, és a dir, que siguin despeses per la teva activitat que siguin susceptibles de ser desgravades. M'explic?
Sí, clar, però és el que em surt d'aquesta pregunta, no? Que s'ha dit...
En principi, però torno a repetir, a dia d'avui, els tíquets, no factures, els tíquets, la factura simplificada, que es diu, no tenen cap validesa davant de l'agència tributària. Això d'aquí és important dir-ho, perquè si no hi ha una falsedat, no?
Clar.
I llavors, clar, totes les màquines han de treure el codi, en su ticket han de treure el codi QR. On està el gran dispendi per part de les petites i mitjanes empreses i els autònoms? El gran dispendi és que has de canviar totes les caixes registradores, ja no et dic les bàscules que també tenen treuen el tiquet, etc. I clar, per això, com que només no arriba ni un 23% estaven en condicions d'aplicar-se, per això han decidit posposar-ho.
Clar, és
I
que
això
és una inversió per part de, dels comerços, no només en el material, sinó en la configuració d'aquests equips. I...
Sí, bueno, però és que al final has de canviar, és un tema de software, has de canviar els programes que hi hagi a les màquines registradores i depèn com, moltes vegades, aquestes màquines registradores no es poden actualitzar.
Claro, claro.
Per tant, ho has de canviar, sí, sí. I aquest és el tema principal. Però vaja, que això ve així. També hi ha unes excepcions, per exemple, el tema del sector primari, no estaven obligats a tenir el verifacto, perquè clar, des de que totes les protestes dels pagesos i els ramaders i tot això d'aquí, se'ls intentar reduir la burocràcia. Però al final tot això d'aquí és per tenir un major control. I ara ja no hi haurà caixa B, ja no hi haurà diner en negre. Idò, no. Feta la llei.
Feta la trampa. Exacte. A veure, què afectaria això, no? Un comerç típic de Formentera,
sí,
un restaurant.
Que això és il·legal, eh? Que quedi clar, no ens fotem ara. Que sapigueu que és il·legal, que, no, que si ho feis, la llei pot anar darrere val.
Sí, si anem a explicar el que no hi ha que fer.
No, vull dir, pots seguir fent servir els barans. Perquè allò t'emet factures, no t'emet els barans. Però clar, Salvaran no és... és a dir, Salvaran no té força per cobrar un deute. M'explic?
Sí.
La factura sí. Ok? És a dir, tot té avantatges i inconvenients. Salvaran, evidentment, ja vaig pels carregats d'IVA o no. Per cert, si us fan algun albaran en IVA, no ho pagueu. Us estan estafant. És a dir,
claro.
Si em passa un albaran, no m'hi posis IVA. Si no, aquí tenim,
si no, no
tenim
té
un
sentit.
Problema. Bueno, hi ha molt espavilat pel món. I bé, i això és el tema del verifacto, que tothom s'ha posat les mans en el cap, però bàsicament el dispendi que implica canviar totes les màquines que generen tíquet, perquè el tíquet ha de tenir aquest codi QR, i això és una tecnologia que, evidentment, has de fer servir tot el que et proporciona l'agència tributària, tu fes programa que et dona la gana, però ha de tenir aquests requisits mínims. I ja està.
Molt
I
bé.
Està.
Bueno,
molt bé.
Si vols, seguim amb els temes.
Sí, avui vull parlar una mica d'educació financera. Perquè, al final, aquest estiu ho comentàvem amb uns amics meus, som metges, però és igual. El sistema educatiu espanyol té dos grans mancances, que són l'educació financera i l'educació emocional.
Exactament, sí. Estic d'acord.
És a dir, són dos grans mancances que estan detectades i no sé si hi posarem remei. I llavors la notícia surt del País i diu: la majoria dels espanyols creuen que dominen les seves finances, però només un de cada tres entén la inflació. Clar, tothom es pensa que en sap, però llavors s'haurà de dir, bueno, molt bé, tu saps d'economia? Bé, perfecte. I ara, aquesta inflació. I només un de cada tres saben el que és inflació. Jo estic segur que tots els oients de Ràdio Illa saben el que és inflació, perquè han parlat tantes vegades que estic segur que saben perfectament el que és inflació. I, clar, el que vull dir és que quan demanes que és inflació, la majoria no respon. És a dir, aquí hi ha un problema. És a dir, dius, un 54% dels espanyols diuen o afirmen tenir bons coneixements financers, però un de cada tres, és a dir, un 33%, només respon correctament quan se li pregunta com li afecta la inflació. Que ja sabeu com li afecta la inflació, el que afecta és el poder adquisitiu. És a dir, si tu guanyes un 5% més i la inflació és un 10%, t'estàs empobrint. I això d'aquí, com que afecta la butxaca, tothom hauria d'entendre.
Que els sous barats perden valor. Vaja.
No, els sous barats i els sous cars.
No, els sous parats.
La capacitat de compra depèn de la teva, del teu sou, de la teva renda.
Sí, sí, no, vull dir els sous que estan parats, que els deixes quiets al banc. Vull dir, aquest any vendran més que l'any passat.
La inflació, si et donen un tipus d'interès de zero, que és el que et donen bàsicament la majoria de dipòsits bancaris, la inflació et va rosegant, per dir-ho així, els teus estalvis. Bé, tot això ho dic perquè això és un informe fet pel Banc Santander i és una enquesta sobre 20.000 clients, és a dir, està feta als països, allà el Banc Santander té implantació, i d'aquestes 20.000 enquestes, 2.000 són fetes a Espanya. I el més important és que hi ha una bretxa, un biaix, una diferència entre la percepció de que tu saps, tens coneixements financers i que tu vols defensar la teva economia, per dir-ho així, la teva economia domèstica, i l'altra cosa és que si saps les coses com van o no. I al final això d'aquí és un biaix entre percepció i la realitat. Per tant, això és important i és greu, greu, perquè hi ha un risc a l'hora de prendre decisions importants. És a dir, és hora de demanar un préstec, un crèdit...
Això t'anava a dir, ho vàrem veure bastant clar, no?, aquesta crisi de 2008, la crisi de la vivenda, que moltíssima gent vivia per damunt de les seves possibilitats financeres.
Sí, i molta gent tenia hipoteques i no sabia ni el que havia contractat.
Exactament.
No sabia si tenia tipus d'interès fix, si tenia tipus d'interès variable. Clar, però això també t'afecta a l'hora de planificar la jubilació, a l'hora de planificar l'estalvi. I al final, això que apareix una tonteria així, implica vulnerabilitat.
Exacte.
És a dir, la gent és més vulnerable davant pujades de preus, davant les variacions de tipus d'interès o determinades decisions econòmiques a llarg termini.
De fet, sense anar tan lluny, hi ha molta gent que no entén ni la seva pròpia nòmina. La nòmina que li dones a l'empresa, les deduccions que té, etcètera, no, molta gent no l'entén.
Exacte, sí, perquè hi ha una cosa que diu retenció IRPF, retenció IRPF, que la gent pensa que te vagin a sous. No, no, allò és el que et reté l'agència tributària a compte de la teva futura declaració. És a dir, quan et tornen sous no és que et regalin res, és que et havien retingut més del que et tocava pagar.
Exacte.
Evidentment, si et retenen menys del que et toca pagar, ja hauràs d'afegir-hi. Hauràs d'afegir una mica més.
Sí, no, això és un concepte també que la gent es lia una mica, no?, de que li toca fer la declaració de la renta, ara maig, juny o quan la faci, i oi, em toca pagar aquest guany. Bueno, perquè no has pagat quan tocava.
Clar, i al final també, jo és la meva retenció, el mínim, a Hisenda res. Molt bé, d'acord, a Hisenda res, però llavors a l'hora de fer la declaració tot en un clau. Per què? Perquè no havies pagat res...
En comptes de pagar-ho a plaços, doncs ho pagues tot d'una vegada.
Sí, sí, sí. Bé, bueno, llavors pagament t'ofereixen pagar-ho en dos terminis.
Sí, exacte, el primer és això màxim juny, crec.
Em veig que és 60 i 40.
Sí, en juny i setembre, no?
Sí, algo així, sí, sí. O octubre, no ho sé, depèn. Però bé, sí, t'ofereixo pagar-ho tot al comptat, per dir-ho així, o domiciliar-ho amb un termini o domiciliar, un dos terminis. I aquestes, això d'aquí hem dit una tercera part, però alerta, que aquests resultats quadren en l'enquesta de competències financeres que fa el Banc d'Espanya, que diu que només un 19%, és a dir, del 33%, va ser 19%, dels adults responen correctament a preguntes bàsiques sobre inflació, tipus d'interès i diversificació de riscos. És a dir, que tenim un dèficit important en educació financera. I això d'aquí, els exàmens de competència financera dels estudiants de 15 anys situen Espanya per davall de la mitjana de la OCDE. I que estan fotuts. Això d'aquí és important tenir-ho en compte. Perquè al final el problema de l'educació financera té a veure amb el nivell d'alfabetització digital. Això és la famosa bretxa digital important, que se'n parla poc. I no té res a veure amb les edats, perquè hi ha jubilats que són fletxes a internet, és a dir, que hi ha que ensenyar, perquè moltes vegades, això és vells, no, hi ha vells que estan molt més endavant que jovenets.
Sí, diguem que també... avui en dia la bretxa digital s'ha petitat una miqueta, respecte a fa 10 anys, per exemple.
Sí, s'ha petitat en la població d'edat més avançada, per dir-ho així, però a nivell d'edat primerenca, encara que estan molt connectats, les competències digitals tenen deficiències.
Uh-huh.
És a dir, anem a ensenyar, perquè no és el mateix estar connectat, enganxat a una xarxa social o el que sigui, amb una competència digital. Perquè llavors a vegades els fas buscar determinades coses per internet i no hi ha manera. Això té a veure també amb la preparació del professorat, hem de mirar cap a una banda i cap a l'altra, i la idea és incorporar la matèria, és a dir, l'economia, de forma massiva com a competència transversal a l'etapa escolar. Dit d'una altra manera, el 86% dels enquestats mai han rebut educació financera a l'escola.
Claro.
Això és important, eh? A veure, aquest informe dels bancs... És que això d'aquí, per què ho dic, tot això d'aquí? Perquè aquest informe dels bancs Santander el presenten ahir, el van presentar ahir dijous, en el Parlament Britànic, allà a Westminster, a Londres. I el va presentar el Banc Santander, que també hi havia el Tresor de Gran Bretanya, i perquè el Parlament de Gran Bretanya acaba d'aprovar una assignatura d'educació financera, que una assignatura d'educació financera sigui obligatòria a totes les escoles del Regne Unit. Això és important, perquè llavors aquí tindrem criteris. Per cert, aquí també hi ha una coseta interessant, que és quins són els principals objectius per estalviar. I la gent diu, un 31% per viatjar, un altre 31% per aconseguir una estabilitat financera suficient per no preocupar-se pels sous, un altre 31%, i llavors un 19% per pagar els deutes. És a dir, que bàsicament estalviant per un d'aquests tres motius. Evidentment...
Dos d'ells denoten una poca informació financera, no?
Sí, efectivament. I llavors, clar, què passa? Les llars espanyoles tenen un bilió d'euros dormits en dipòsits.
És a dir, a quant?
Un bilió d'euros.
Ah, un bilió.
Un 69% dels estalvis. Que, clar, que aquests no generen cap rentabilitat. Que això, ja t'ho he dit, la inflació va arrossegant aquestos estalvis.
Els sous baixes colxon de tota la vida.
Exacte, o davall d'una ratjola. Però alerta de ratjoles que hi ha humitat. I només 455.000 milions d'euros estan en fons d'inversió, és a dir, un 31%. I això no només passa a Espanya, sinó que també passa a la Unió Europea. El 70% dels estalvis de la Unió Europea estan en comptes o dipòsits sense generar rendibilitat. I, en canvi, als Estats Units, el 62% inverteixen els seus estalvis en accions. És a dir, això és important per veure que realment, en el cas espanyol, estan bastant malament. Llavors, us volia parlar una mica d'intel·ligència artificial generativa.
Vinga.
Deixem fer just una pinzelladeta i llavors en parlarem més. Farem així, donaré una mica de deures als que li interessi. Parlarem dels diferents chatbots. Això ja definirem el que és intel·ligència artificial generativa, però és futur. Per cert, el dia 30 de novembre va fer 3 anys, dia 30 de novembre del 22, fa 3 anys que va aparèixer ChatGPT.
Només 3 anys.
Només 3 anys, i pareix que ha passat bastant més.
Sí, tot el que ha millorat en aquests 3 anys també. N'han passat versió 5, diria.
Sí. I això d'aquí és molt important perquè la intel·ligència artificial generativa, que per cert, alerta, que molta gent li demana consell. Allò que havia dit de l'educació financera i l'educació emocional, molta
gent
amb
temes
emocionals, efectivament, li fa consultes a ChatGPT i escoltava, això és una màquina,
sí.
No és una persona, no és un professional.
És un tant per cent molt alt que fa servir ChatGPT com si fos un psicòleg.
Sí. El meu professor d'intel·ligència artificial em va dir felicita a ChatGPT el 30 de novembre i la màquina li diu, però què m'estàs dient? Jo som una màquina, què m'estàs felicitant? Però vull dir que perquè vegeu que, bueno, li fa la broma, evidentment, ell ja sap molt bé que és una màquina, però vull dir que és una màquina, això és molt important. I és molt important saber que això d'aquí, que ChatGPT, això es diuen chatbots, i un parlaré de 6, però no els explicarem avui, però n'hi ha 6
Sí, haurà de ser ràpidet.
Sí. ChatGPT, que és el més conegut, és el primer. Allà és el Claude. ChatGPT depèn de OpenAI.
Sí.
Depèn si ho dius en anglès o si ho dius en català. Llavors hi ha Claude, que depèn d'Anthropic. Llavors hi ha Gemini, que depèn de Google, d'Alphabet.
Exacte.
Llavors hi ha Copilot, que depèn de Microsoft, es Perplexity, i llavors tots aquests són d'Estats Units. I llavors hi ha DeepSeek, que és xino.
El xino que anava a desbancar ChatGPT perquè consumia menys recursos,
sí.
Etc.
Sí. És molt interessant. I aquí no hem parlat d'Apple Intelligence, no hem parlat de totes les intel·ligències artificials de Meta, Instagram, WhatsApp i Facebook, no hem parlat de...
S'integració amb Alexa, també, amb Estats Units, que als Estats Units hi ha una prova pilot d'integrar Alexa amb les intel·ligències artificials i puguis fer servir llenguatge natural parlant amb Alexa.
Sí, però
Alexa o un altre assistent de veu, eh?
Apple, per exemple, Apple està molt expectant. És molt interessant de veure la posició d'Apple, però ja està posant diners, eh? És interessant veure què fan Bezos d'Amazon, que és bàsicament el principal finançador d'Antropic que ha creat Claude, Claude. Feu servir Claude, feu servir, agafeu-vos, creeu una compte de correu electrònic a Google i llavors doneu d'alta totes aquestes, que sigui fictícia, i llavors doneu d'alta a totes les versions gratis, que n'hi ha totes, tenen versions gratuïtes, de tots aquests chatbots, i comparau-ho, i demanau, i feu preguntes, i veureu que és un món apassionant. Sí. Molt bé.
Perfecte, Miquel.
Bon cap de setmana a tothom, que és un cap de setmana una mica de llarg.
Exactament, disfruta molt.
Bé,
gràcies, Miquel.
Adéu.